Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dilluns 9 de desembre del 2019. Avui, dia de Santa Llogaia. Això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs sí, sí, s'han encès ja les llums de Nadal. Molt probablement ja hauràs posat el pessebre a casa teva i un any més pensaràs amb qui toca passar el dia de Nadal. Amb la família, d'un o de l'altre, tòpics típics que, si més no, ens poden fer il·lusió pensar i decidir. Però aquest temps de preparatius també ens indica el calendari que arriba a una de les fites més importants de l'any, la Marató de TV3. En poc menys d'una setmana arriba la 28a edició dedicada aquest any, per cert, a les malalties minoritàries. La Marató és un fenomen social que fa que cada any ens superem, perquè els catalans ho podem dir ben alt. Som els pioners en fer pinya. I aquest any toca fer pinya amb les malalties minoritàries. Per aquest motiu, aquesta setmana, al programa Primera Hora, dedicarem uns minuts a conèixer aquestes malalties que afecten a una minoria, però que ens podrien i ens afecten a tots.
A Primera Hora, amb Mercè Raga.
Avui ja el primer pensament del dia ens el porta Alexandre Golovín, membre de Catalans Lliures.
Que la llibertat d'expressió no viu precisament el seu millor moment. Jo estic a favor de la llibertat d'expressió, però... I és que no hi ha cap civilització possible sense acceptació de l'escarni d'allò que més ens estimem. No hi ha pensament ni filosofia sense l'assumpció que els teus postulats i allò que més valores pot ser trepitjat i burlat, justament per veure si aguanta la prova del cotó del sarcasme i la perversió. A l'hora d'informar o fer humor, ens en podrem en sortir o no, però mai l'hem de condemnar ni jutjar, i molt menys aplant el bon gust o l'honor. Perquè, en definitiva, l'humor i la llibertat de premsa són el primer símbol de tolerància d'una societat sana i lliure.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Vinga, doncs comencem amb les receptes del dia d'avui.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I abans de començar les notícies que estan a punt d'arribar, però primer de tot hem d'agrair doncs, la participació un dia més en aquest programa, les tecles de so del Xavi Aguilar, de la producció, el David García, a la locució, què tal, Berta Sacanell,
bon dia
i bona hora. També al Xavi Barceló, que ens dona un cop de mà com a ajudant en pràctiques, estudiant en pràctiques. Però abans de començar el dia és vitalíssim que hem de saber les receptes per afrontar aquest dilluns 9 de desembre. Per tant, el protagonista del dia d'avui és Vox, perquè fa perdre Espanya el primer lloc en paritat de gènere. Suècia, per cert, és el país de la Unió Europea amb més diputades, un 47,4%. Tot just ahir, diumenge, Sanna Marin va ser escollida primera ministra de Finlàndia, als 34 anys, la més jove del món. I per cert, que si avui treus el cap per la finestra, Barcelona, ara mateix té una temperatura de 12 graus, Lleida 5, Girona 5, Tarragona 12 i Andorra 2 graus. De què parlarem avui, a partir d'ara? Mira, de moltes coses, ja t'ho avanço. D'una banda, la parròquia de la Sagrada Família, que ha iniciat la campanya de mecenatge per sufragar els treballs de restauració i trasllat del nou orgue de la cripta. En parlarem de tot plegat amb el rector de la parròquia, mossèn Josep Maria Turull. També, com dèiem, encetem una setmana molt especial que culminarà el dia 15, aquest diumenge, amb la Marató de TV3, on es tractaran les malalties minoritàries. Per això, des d'aquí, volem aportar el nostre gra de sorra coneixent doncs, algunes d'aquestes malalties durant cada dia de la setmana. Parlarem, per exemple, avui mateix, del dèficit de lipasa àcida lisosomal, amb Sara Salinas, que també, per cert, és presidenta de FECAM, que és la Federació Catalana de Malalties Minoritàries. I com cada dilluns ens visitaran els advocats de Digestum Legal, avui, per cert, parlarem sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, més conegut com a plusvàlua municipal. I, per particularment en quina situació ha quedat aquest impost després de ser declarat inconstitucional i anul·lat en alguns supòsits del Tribunal Constitucional i en relació doncs, als efectes, conseqüències i futur d'aquest impost amb el títol de la plusvàlua municipal. L'abans i el després de la seva anul·lació amb els companys de Digestum Legal, que per cert, si tens ja algun dubte, ens pots començar a trucar al telèfon del directe 93 409 27 71. Queda't amb aquest telèfon perquè d'aquí res també te'l torno a mencionar. Però abans deixa'm dir-te que, com cada dilluns, tertúlia del Consell de Savis. Hauran anat al concert de Rosalía aquest cap de setmana, al Think Tank? Hauran posat ja el pessebre? Avui, per cert, és el dia en contra de la corrupció, de la lluita en contra de la corrupció. És un dia que també doncs, ho posarem sobre la taula, al Think Tank. Però abans, atenció ara, perquè fins al final del programa podreu trucar aquest telèfon, apuntat al 93 409 2771, per guanyar una fantàstica cistella Capravo. Avui no n'hi ha una, sinó dues. Tenim dues cistelles Capravo per sortejar. Ben atents, comenceu a trucar a partir d'ara i fins a les 10 al 93 409 2771 si us voleu endur una cistella Capravo. I quan arribis a la feina, Berta Sacanell, de què es parlarà?
Bon dia, es parlarà... Avui és la setmana clau per la investidura de Pedro Sánchez. També es parlarà de l'impost pel CO2 dels cotxes per l'any 2020. I es parlarà de Rosalía, emocionada a Barcelona.
Estic molt feliç d'estar aquí, a la meva ciutat. Déu del cel. Està tan ple. Quin honor.
Mare meva, emocionadíssima de cantar a casa seva. La cantant de Sant Esteve Sarrovira, Rosalía, ha fet durar no una, sinó dues vegades aquest cap de setmana un Sant Jordi ple en una nit d'emocions. Yo sentí como crujía ante la casa suero. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera. Alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí, malamente. Trata. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Malamente. Y yo. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, 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 mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí.
Estàs escoltant a primera hora a Ràdio Estel.
Vinga, 8 minuts que passen de les 8 del matí. Berta Sacanell, preparada?
Vinga, som-hi.
Doncs setmana decisiva per la investidura de Pedro Sánchez amb tres moments que marcaran el que passarà aquesta setmana ja abans de Nadal.
Aquests tres moments seran la reunió d'avui de la direcció de Junts per Catalunya a Brussel·les, que marcarà l'estratègia que seguirà el partit en les negociacions al PSOE.
Avui dia important, com dèiem, anem a pams. Carles Puigdemont i Quim Torra presidiran una reunió de Junts per Catalunya, ho faran a Brussel·les.
L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el president Quim Torra presidiran aquest dilluns una reunió a Brussel·les amb els diputats de Junts per Catalunya al Parlament, al Congrés i al Senat, així com amb els consellers del govern, on abordaran les negociacions sobre la investidura del president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, entre altres qüestions de l'actualitat política.
Això avui i després, demà, aquesta reunió entre socialistes i Esquerra a Barcelona, Miquel Iceta diu en una entrevista al diari El País que es mostra una reunió favorable a vies de diàleg, ja que veu en els republicans una voluntat clara d'arribar a un acord i tirar endavant un govern de coalició.
La verdad es que yo creo que los dos partidos, los tres partidos, hemos visto que hay voluntad de acuerdo. Entonces, si hay voluntad de acuerdo, el tiempo sobra. Si no hay voluntad, todo el tiempo del mundo sería insuficiente. Por lo tanto, podría haber un acuerdo antes de Navidad, pero no está escrito, no lo hemos alcanzado todavía. Y no quiero aparecer como presionando a Esquerra Republicana.
La reunió, tal com apuntava La Vanguardia aquest cap de setmana, és possible que es faci al Palau de Pedralbes i s'espera que tots dos partits aportin escrits per tal de presentar una taula de diàleg. Finalment, també, durant aquesta setmana, la Junta del Tractament de les Presons s'haurà de pronunciar sobre si els líders polítics independentistes empresonats pel govern podran gaudir de permisos per veure la seva família.
Berta, l'impost per al CO2 dels cotxes per l'any 2020.
L'any 2020 és la data fixada per la Generalitat per aplicar l'impost del CO2 dels cotxes, una mesura amb la que espera recaptar 40 milions. El conseller Calvet ha explicat en el marc de l'Assemblea General de Regions per la Cimera del Clima que esperen una incrementació progressiva de recapte de fins a 150 milions d'euros i que els diners recaptats per aquest tribut aniran a íntegrament destinats a fer millors polítiques ambientals i climàtiques.
I marxem a l'exterior perquè ha detingut el propietari de la fàbrica de Delhi, on van morir una quarantena de persones.
Doncs si les víctimes són treballadors que dormien dins l'edifici de 6 plantes, situat en una zona de carrers estrets. També hi ha una seixantena de treballadors intoxicats pel fum. Alguns han estat molt greu. La fàbrica era una instal·lació il·legal que no disposava de mesures contra les flames, segons ha confirmat el director de servei de bombers de la capital Índia, i fonts dels serveis d'emergència asseguraven que la fàbrica no tenia llicència i que l'immoble gran i superpoblat tenia només una porta d'entrada i de sortida.
I almenys un mort per l'erupció espontània d'un volcà a Nova Zelanda.
Doncs sí, les autoritats creuen que menys de 50 persones eren a l'illa de Wakari en el moment de l'erupció. Les autoritats han assegurat que encara no hi ha un nombre indeterminat, de desapareguts.
Un apunt més, Berta, en clau internacional, mig any després, nova demostració de força massiva dels prodemocràtics a Hong Kong.
Centenars de milers de manifestants omplen els carrers per exigir la investigació de les actuacions policials, la llibertat pels detinguts i el sufragi universal.
Tornem cap a casa nostra perquè un mort és el resultat a les carreteres catalanes durant el pont de 4 dies.
Una persona mort a la xarxa viària interurbana a Catalunya durant el pont del cap de setmana de 4 dies, des de les 3 hores de dijous fins a les 8 del diumenge, segons un comunicat del Servei Català de Trànsit.
Hem de dir també que ha mort un home en caure a la C-12, la víctima de 65 anys, Berta.
Formava part d'un grup d'excursionistes de Barcelona que volien fer una ruta senderista de gran recorregut. El grup, que caminava per error al costat de la via ferroviària que uneix Móra la Nova i Ascó, va veure com l'home perdia l'equilibri empès per un tren i com va caure la C-12 a la localitat Garcia, des d'un pont que travessa la localitat de Ribera d'Ebre.
I avui també us informem que el papa francès va demanar pregar per la pau a Ucraïna, un dia abans de la trobada que sostindran els presidents de Rússia i Ucraïna, Vladimir Putin i Volodymyr Zelensky, respectivament a París.
Avui Putin i Zelensky es reuniran a París en una trobada que ha estat impulsada per França i Alemanya per iniciar els diàlegs de pau a Ucraïna, un conflicte en el qual han mort més de 13.000 persones. La trobada podria també rellançar les relacions rus-europees gairebé detingudes des de l'annexió de Crimea ucraïnesa per part de Rússia en el 2014, el que va provocar un conflicte armat a l'est del país.
I ha mort a Barcelona el pare caputxí Josep Massana i Julià.
Havia nascut el dia 11 de setembre de 1930 i entrà a l'ordre dels franciscans caputxins a l'edat de 16 anys, rebent el nom de Fra Daniel de Gèlida. Ordenat prevere, estudiant ciències socials a Roma, també fou ministre provincial dels frares caputxins de Catalunya entre el 1972 i el 1978. Home d'esperit jovial, entusiasta i entregat, a mort a causa d'una malaltia de cor. Descansi en pau.
Ara mateix falten 2 minuts i ens situem a 8:15 del matí obrint plana esportiva perquè l'Espanyol cué a la Lliga.
L'equip de Pablo Machín, en perdre contra el Real Madrid i amb la victòria del Leganés contra el Celta, deixa els pericos a l'última posició a la Lliga. S'espera que el president Shen Jiancheng, que arriba avui a Barcelona per assistir a la Junta d'Accionistes, haurà de definir les línies de fitxatge al mercat d'hivern per reforçar l'equip.
I el Barça i l'Inter lluiran un braçalet contra el racisme.
Una iniciativa de l'equip de Milà farà que en el partit de dimarts de Lliga de Campions jugarà el Barça i l'Inter de Milà. Els capitans dels dos equips portin sortint un braçalet contra el racisme després de la polèmica generada pel diari italià Corriere dello Sport, on va associar el titular Black Friday amb el davanter de l'equip interista Romeu Lukaku i l'anglès Chris Smalling.
Déu-n'hi-do. I vinga, un apunt més esportiu. Luka Doncic camina per la NBA batent rècords.
A base eslové i exjugador del Real Madrid està sent la revelació de la Lliga Americana de bàsquet i ahir va superar amb 19 partits consecutius el rècord que ostentava Michael Jordan des de la temporada 88-89 dels jugadors per partit amb 20 punts, 5 rebots i 5 assistències.
A aquesta hora obrim àrea de servei. Sapiguem l'estat del temps de cara a les properes hores i els propers dies. Ens porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bon dia.
Hola, Mercè, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb vent i amb fred. Les temperatures han baixat una mica i el vent està ja arribant a ratxes de més de 90 km per hora a punts de les comarques de Tarragona, i amb el pas de les hores també arribarà aquestes fortes ventades de vent del nord-oest al litoral de Barcelona, amb ratxes de 70 a 80 km. També el vent serà fort cap a les comarques del Pirineu. Les temperatures allà on bufi el vent seran més baixes, a sensació de fred a causa d'aquest vent, però també perquè les temperatures es mantenen a ratlla. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar d'un dia bàsicament assolellat, tot i que comencem amb molta boira a les comarques de l'interior, sobretot el Pla de Lleida, boira que al llarg del matí s'anirà aixecant, però en alguns punts de les comarques del Pla no desapareixeran tot el dia. Això farà que aquí les màximes no passin dels 8, 9, 10 graus aproximadament. De tota manera, de cara a la tarda sí que desapareixeria més la boira. A la resta de Catalunya, sol, alguns núvols poc importants, tret del Pirineu, aquí, especialment al seu vessant nord, encara pot haver-hi alguna feble nevada per damunt dels 1.200 metres d'alçada a partir de mig matí i migdia. De cara als propers dies, continuarem parlant de nuvolositat variable a les comarques del Pirineu, demà encara amb una mica de vent del nord-oest, sobretot a les comarques de Tarragona, i temperatures amb poques variacions. Pujaran i baixaran, però sempre dintre de la normalitat de les temperatures per aquesta època de l'any.
Gràcies, Jordi. Bona setmana. Hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Dins del RAC ens informa un dia més. Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix les incidències pel que fa a l'estat del trànsit que s'observen a aquesta hora són les que s'arrosseguen del cap de setmana. D'una vegada, d'una banda, continua tallada la carretera local BB-5301 degut a una esllavissada a l'altura del Montseny, i també des de divendres dona pas alternatiu a la C16Z, el seu pas per Porreig. Veiem com la caiguda d'un objecte obliga a circular per una via de servei en els dos sentits. També hi ha retencions habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona, ja en hora punta, a l'autovia 2 des de Pallejà fins a Cornellà sentit sud, també a les 31 i les 32 entrada a Barcelona pel Baix Llobregat. També problemes a la D23 i a la C58 en els dos sentits, i veiem com a la P7 ara es formen diferents trams aturades passant per Santa Perpètua, Vallaterra i el Papiol en direcció a Tarragona, també amb dificultats en el sentit contrari a l'altura de Mollet. Al Vallès, trams de retencions a la C17, la C59 i la C60, i també circula ja amb bastantes dificultats a les dues rondes. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Bernat. I finalment, hora de saber si hi ha incidències o no. La xarxa de transport públic d'Is de Transmet. Rosa Vis, molt bon dia.
Bon dia. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha cap incidència a destacar, almenys així ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ara que som en temps de fred, que per altra banda és el que toca, segur que el que us explicaré avui us ha passat o us hi heu trobat més d'una vegada, quan l'aigua pren forma de gel.
L'aigua i tu.
No ens ha de sorprendre que en aquesta estació de l'any baixin de forma considerable les temperatures, de manera que serà habitual trobar gel en els parabrises dels cotxes. I això, que és el més normal del món, de vegades es converteix en un problema considerable. Què hem de fer perquè l'aigua gelada no ens jugui una mala passada? Atenció, que aquí van alguns consells. El primer que ens recomanen des de la Direcció General de Trànsit és tenir el parabrisa i les escombretes aixugaparabrises en perfecte estat. Així que és millor prevenir abans no arribi el fred i substituir els aixugaparabrises com a mínim un cop l'any, ja que si estan deteriorats, en accionar-los deixaran franges en el camp de visió del conductor, posant en risc la seva seguretat. El que haurem de fer, doncs, per tal que el vidre no pateixi, és engegar el motor i dirigir el ventilador cap al parabrises, esperant que la temperatura calenta de l'aire vagi fluint progressivament sense forçar-lo, o utilitzar, per exemple, alcohol per desfer l'aigua. Aquesta seria també una molt bona opció. Ah, i si decidiu treure el gel amb una rasqueta, que aquesta sigui de plàstic per no malmetre el vidre. Si el gel s'ha instal·lat al damunt del vostre cotxe, no li doneu la culpa a l'aigua. Aquesta, al cap i a la fi, obeeix a les normes climàtiques que se li presenten.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
Gràcies a Miquel Burga per aquests bons consells que ens dona cada dia. 8 i 21 minuts, moment ara, primera hora, de fer un repàs a les principals portades del país. Amb Berta Sacanell. Berta,
bon dia.
Bon dia. Qui diuen els titulars destacats?
Doncs mira, La Vanguardia diu: Casado opta per acostar-se a Ciutadans i tensa les relacions amb Vox. El PP considera que el partit d'Abascal no té marge per executar les seves amenaces de trencar els pactes territorials. Anem al Periòdico, que diu: el grup moderat del PDeCAT última la decisió. Purgats per Puigdemont crearà un partit amb exsocialistes i independentistes. Anem al diari El País, que destaca en portada que el futur dels presos marcarà la negociació en una setmana clau i decisiva. El diari Ara, que destaca aquesta notícia sobre la contaminació a Barcelona i diu: la zona de baixes emissions no basta per frenar la contaminació. Un estudi de l'Ajuntament diu que el veto als cotxes vells no serà suficient per assolir els objectius de la Unió Europea. I finalment, el Punt Avui diu: informació global i temps real del transport. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya instal·larà quioscos interactius que permetran a l'usuari conèixer el moment l'estat de tota la xarxa.
Anem a esbrinar qui diuen els diaris locals.
El diari Més obre portada amb aquesta notícia sobre els usos lingüístics a les Terres de l'Ebre, en què ens diu que els tarragonins opten pel castellà a casa, amb els amics i el telèfon mòbil. Anem al diari Segre, que ens obre aquest titular amb bones xifres pel que fa a les fires oleícoles. L'oli regna a les Garrigues i el Segrià amb 30.000 litres venuts. També destaquem del diari Segre aquestes bones xifres en què les pistes d'esquí venen 65.000 forfets a aquest pont amb un impacte de 12 milions. Girona també, pel que fa al temps de neu, també titula: inici esplèndid de la temporada d'esquí al Pirineu de Girona. I finalment, el periòdic d'Andorra destaca aquest titular sobre un cas de dopatge esportiu que podria haver tingut lloc a l'Andorra. El titular destaca, diu: França investiga un intercanvi d'EPO en un pàrquing del Principat d'Andorra. El padrastre d'Ofèlia, Claude Boxeguer, declara obtenir-lo, injectar-lo a l'atleta sense el seu consentiment.
Per cert, molt bon pont, molt bones molt. Dades, eh? Pel sector turístic estan molt contents.
I tant.
Perquè han superat les perspectives que es podien assolir, no?, amb aquest primer cap de setmana de neu. Tu ets de neu, Berta.
Jo soc de neu. Sí,
que fas
tant.
Cara de neu. Vinga, va, fem un cop d'ull. Em sembla un apunt pel que fa als diaris religiosos.
Un apunt de Religión Digital, que diu: el papa Francesc beneeix la parròquia 24 hores de missatgers de la pau a Roma.
Vinga, doncs anem cap al comentari.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
6 minuts i 8:45 del matí. Avui us volem explicar que la parròquia de la Sagrada Família de Barcelona posa en marxa una campanya d'apadrinament per sufragar els treballs de restauració i trasllat del seu nou orgue. Es tracta d'un cavalier coll del 1896, donació de la Congregació de Religioses del Sagrat Cor de Jesús. Amb el lema "Deixa la teva empremta al cor de la Sagrada Família", aquesta campanya d'apadrinament servirà per fer front, doncs, al cost d'aquesta restauració, pressupostat en uns 150.000 euros. En parlem avui amb mossèn Josep Maria Turull, rector de la Basílica i de la parròquia de la Sagrada Família. Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Primer de tot, moltíssimes gràcies per estrenar la setmana amb nosaltres aquí al programa Primera Hora. Parli'ns, si us plau, una mica de què es tracta aquesta iniciativa.
A veure, la iniciativa respon al fet que abans de la guerra de 1936, a la cripta de la Sagrada Família ja hi havia un orgue que, pobret, només va tenir uns 10 anys de vida, perquè el van fer el 1926. Des de llavors, des del 1936, es va produir la restauració de la cripta, hi va haver, doncs, també hi ha hagut altres restauracions, hi ha hagut incendis, s'ha intentat, doncs, al llarg de tots aquests anys, acabar de posar-la a punt, no?, doncs, tal com estava anteriorment, però li faltava un orgue de tubs. Posteriorment, doncs, ha tingut harmòniums, ha tingut, doncs, també altres instruments electrònics semblants, però no havia tingut encara cap orgue de tubs com havia tingut anteriorment. I s'ha donat en aquesta ocasió el fet, doncs, que hi havia un orgue de màxima qualitat, perquè aquesta empresa Aristide Cavalier Coll és considerada la millor empresa d'orgues romàntics del món, i llavors, doncs, era un orgue que havia anat fent-se servir cada vegada menys, perquè, doncs, no hi havia tampoc qui el pogués tocar, i després de més d'un segle de vida necessitava d'una restauració a fons, que tenia un cost molt notable. Fruit d'això, doncs, i de la providència, com tota la Sagrada Família, ja ho deia Antoni Gaudí, doncs, i vam poder fer aquest contacte amb les religioses del Sagrat Cor, i doncs, llavors elles, veient que per part de la cripta de la Sagrada Família, doncs, hi havia, doncs, també de manera providencial, un lloc on estaria com si fos fet expressament per aquest lloc, al mateix lloc on hi havia hagut l'orgue anterior, i que, doncs, per part de la parròquia i de la cripta ens dèiem amb cor, doncs, d'afrontar el cost econòmic d'aquesta restauració, doncs van dir, vinga, per donar-li nova vida, aquest orgue el donem, i d'aquesta manera, doncs, també estrenyarem més els llaços de relació i de vinculació entre la Congregació del Sagrat Cor i la parròquia de la Sagrada Família. De fet, la mateixa germana Margarida Bofarull, que és la que va estar en representació de la congregació en la roda de premsa que van fer, també perquè ella havia estat directora d'aquesta escola que té la congregació al carrer Diputació, entre Bailén i Passeig de Sant Joan, i Provincial també, doncs ja ho va destacar. De fet, la vinculació ve de molt abans, perquè en el solar que van comprar les religioses per fer l'escola, resulta que anteriorment, just abans, hi havia hagut una empresa que és on Gaudí va fer que fessin els mobles del Palau Güell. Vol dir que
hi havia un vincle, la providència.
Arriba a uns graus realment que sorprenen. O sigui, aquesta vinculació del lloc amb Gaudí, doncs, ha portat fins aquí.
A part, avui podíem llegir a catalunyacristiana.cat justament aquesta notícia, i fan servir aquest titular, no? Una joia organística per una joia arquitectònica. És que és així, mossèn Turull.
Aquesta és la cosa que ens ha animat, no?, i ens ha engrescat, doncs, a emprendre aquesta empresa, també molt ben assessorats, en aquest cas tant per un gran organer de Catalunya, com és l'Albert Blancafort, i també per un organista del màxim nivell que tenim a la Sagrada Família, com és en Juan de la Rubia, no? Ells eren coneixedors d'aquest orgue, i doncs també la congregació era molt conscient que no era un orgue qualsevol, sinó que era un dels orgues de la millor empresa que hi havia hagut, que hi ha, o que és considerada com a constructora d'orgues. I llavors, precisament, el plantejament era dir, realment, dins de la cripta de la Sagrada Família, que és patrimoni de la humanitat i que realment és una joia de recolliment i de bellesa, doncs també hi encaixaria perfectament aquesta joia de la música, que és un orgue de l'Aristip Cavaller Coll, que resulta que és l'únic que hi ha hagut i que es manté a Catalunya.
Perquè, clar, és que té una història fascinant, no? I al darrere, aquest orgue?
Clar, aquest orgue arriba aquí perquè la Congregació de Religioses del Sagrat Cor és d'origen francòfon i va venir aquí des de París. I com que el constructor d'orgues que hi havia instal·lat a París era l'Aristide Cavaller Coll, de fet ell és qui fa el gran orgue i també el petit orgue de Notre-Dame, de la catedral de Notre-Dame a París, doncs per això li van encarregar a ell. Aquí a Catalunya, com que hi havia tota una sèrie d'organers, també de prou reconeguda qualitat, doncs en els que es feien aquí a casa nostra, doncs normalment s'encarregaven a la gent d'aquí.
Com podem apadrinar aquest nou orgue de la Sagrada Família? Ho sento, Urull.
Hi ha diverses maneres. Diem, qui passi per la cripta podrà contemplar, doncs això, hi ha una pancarta pràcticament en el qual es reprodueix a mida quasi escala 1-1, no? Doncs, perdó, aquest orgue, per veure com realment encaixa per estil, per mida i per potència en aquell espai. I llavors, ja allà mateix es pot fer en efectiu, es pot fer també amb targeta, o es pot fer doncs, amb una donació a través del banc, que doncs això, que totes aquestes, en aquest cas, desgraven també doncs, amb tota la fiscalitat normal, o també els que ens escoltin i no vulguin anar-hi de moment doncs, a la cripta, doncs, o no puguin, doncs poden fer-ho entrant a internet. Hi ha un web, el d'orgadelacripta.cat, on hi trobaran tota la informació i podran doncs, ja fer aquest apadrinament. La previsió de l'apadrinament és doncs, això d'apadrinar tubs des del més petitó, el de flauta, doncs, que són 50 euros, fins al de trompeta de 150, el de pedal, que se'n va 500, i també el de façana, que és el més gran, i que aquest ja se'n va als 1.000 euros.
Quins avantatges té apadrinar-lo? Perquè apadrinem, fem una molt bona acció, però és que a banda també quedarà reflectit el nostre nom. És així, oi?
Exacte. Diguem, es tracta, amb aquest apadrinament, seguint la tradició doncs, de la majoria d'orgues que han funcionat bastant per apadrinament, de poder deixar això, l'empremta, en el cor de la Sagrada Família, amb l'apadrinament de l'orgue, i llavors doncs, hi haurà una placa al costat de l'orgue on hi figurin els noms de tots aquells que han ajudat a fer possible doncs, que amb el seu so realment pugui emocionar tots els que vinguin a participar de la litúrgia o dels concerts a la cripta. A part d'això, està previst doncs, poder rebre un certificat d'aquesta donació i tenim previst també per tots aquests padrins dels tubs de l'orgue que puguin fer una visita guiada per la Sagrada Família, per la Basílica, que acabarà amb una visita a la cripta, amb una explicació de l'orgue i del que és i de la restauració que s'ha fet, i un petit concert també.
D'aquesta manera podríem dir que Barcelona està molt ben posicionada per esdevenir la capital de l'orgue de tubs del sud d'Europa, cada vegada més.
Portem un temps en el qual la consciència del valor d'aquest instrument doncs, ha anat creixent. I malgrat que la desfeta que va suposar l'aixecament del 1936, que, com ens deia l'Albert Blancafort en la roda de premsa, va suposar que es destruís pràcticament el 90% del patrimoni organístic de Catalunya, doncs actualment, mica en mica, allò que diem a poc i bona lletra, se n'han anat recuperant, se n'han restaurant alguns que hi havia doncs, una mica abandonats, se n'han construït de nous, bastants, i, mica en mica, Barcelona s'està posicionant pràcticament això per poder ser la capital de l'orgue de Tux al sud d'Europa. Encara falta una miqueta,
sí,
però, diguem, és ben poquet. El que val la pena és això, doncs, que anem aprofitant, doncs, també aquestes oportunitats, que puguem aprofitar-ne i gaudir-ne, perquè ja s'estan fent, doncs, cicles d'orgue molt considerables, el de la catedral, per exemple, doncs, que aquest any ha agafat una nova empenta amb la direcció musical del Juan de la Rubia, també amb l'orgue de la Basílica de la Mercè, que estan afegint, doncs, Sant Just i Pastor, i tots els llocs ben assequibles, no?, que s'afegeixen, doncs, els ja més antics, doncs, com hi pot haver a la parròquia de la Concepció, el nou de Sant Vicenç de Sarrià. Ara ben aviat, doncs, se n'inaugurarà la restauració d'una altra, que també, doncs, ja és centenari, a la parròquia de la Mare de Déu de Núria. Tot això, doncs, val la pena no només saber-ho, sinó conèixer-ho més i aprofitar-ho més, perquè val la pena.
Val molt la pena. Doncs vinga, fem un recordatori. 3w.orgadelacripta.cat, si voleu saber més informació i si voleu apadrinar un dels tubs d'aquest orgue en general, com bé ens ha explicat avui Josep Maria Turull, rector de la Basílica de la Parròquia de la Sagrada Família. Moltíssimes gràcies.
De res, a vosaltres.
A vosaltres, que vagi molt bé, gràcies, vinga.
Adéu, bon dia.
Adéu, bona setmana.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Us hem avisat, queden res, poc menys d'una setmana perquè comenci la Marató de TV3, serà aquest diumenge, i durant aquesta setmana farem un petit repàs d'aquelles malalties minoritàries. En parlarem durant uns minuts en el programa Primera Hora, però també farem un repàs d'aquestes meravelles de cançons que formen part del disc de la Marató. La vida és vella. L'artista israeliana Noah interpreta en català una de les cançons que li va donar renom internacional, que és aquest Life is Beautiful, Beautiful That Way, aquest tema de la banda sonora de la mítica pel·lícula italiana La vida és vella, de Roberto Benigni, i guanyadora de 3 Oscars de l'Acadèmia. Amb aquesta cançó, Noah ens convida, doncs, això, a somriure davant la vida com un antídot contra la situació més dura, malgrat que tot el que passi al nostre voltant sembli que vagi en contra nostra.
Jo, veient com tu somrius, sóc el nen que hi vaig ser. Sí, jo veig pels teus somnis, la por no vindrà mai, així sabràs que viure és molt bonic. Cauen llàgrimes al mar, tu mai no em veuràs plorar. I és que sols la teva joia allunya el meu dolor, i així jo sé que viure és molt bonic. que viure és molt bonic. De cop ens dirà adéu i així sabràs que viure és molt bonic.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Com cada Nadal, no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 124 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador del Centre Històric de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals. Descobreix-los a graupera.com o visita l'emblemàtica botiga del carrer Sant Simó 5, al darrere de la Basílica de Santa Maria. Visites guiades amb tastet per grups durant tot l'any. Truca'ns al 93 755 0222 i t'ho expliquem. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
A 25 de desembre, fum, fum, fum.
El dissabte 14, per només 10 euros a la voluntat, vine al concert de Meritxell i Judit Nederman, Cesc Freixas, Els Catarres, Increscendo i Marina Rossell. Cantem amb el Sense Sostre, un concert presentat per Ariadna Oltra i organitzat per Vicky Molins, la monja del carrer. Cantem amb el Sense Sostre, dissabte 14 a les 12 del migdia a l'església de Santa Anna, carrer de Santa Anna 29 de Barcelona. No hi faltis, no ens fallis. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Em dic Estel i tinc una malaltia minoritària. Aquestes malalties afecten, com a màxim, 5 de cada 10.000 persones. I la majoria encara no tenen cura.
Des de la Marató volem donar veu a qui les pateix. I entre tots fer pinya per posar fi a la soledat i la manca de respostes.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. 15 de desembre. Minories que fan una majoria.
Tatuat al cap, eh? Aquest diumenge, 15 de desembre, tens una cita importantíssima, com cada any, amb la Marató de TV3, que està destinada aquest any a les malalties minoritàries. Perquè ens fem una petita idea. Deixem aquestes dades sobre la taula. Existeixen 7.000 malalties minoritàries que afecten 5 persones o menys per 10.000 habitants. A casa nostra, Catalunya, 400.000 persones estan afectades per una malaltia minoritària. Sara Salinas, presidenta de FECAM, que és la Federació Catalana de Malalties Minoritàries, i també ens parlarà avui del dèficit de lipasa àcida lisosomal. Ja la tenim en directe al programa Primera Hora. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
La veritat és que amb aquestes dades no són tan minoritàries com pensem.
I tant que no. Si estem tots junts, som moltíssims i podem tenir moltíssima força.
Uh-huh. Minories que fan una majoria, com cadascuna de les persones que s'apleguen per fer una pinya. Amb aquest lema, la Marató de TV3 d'aquest any ha volgut reflectir, no?, la realitat de les malalties minoritàries. Quina és aquesta realitat?
Bé, doncs, les persones afectades per malalties minoritàries normalment, des d'un bon principi, ja és bastant dificultós el tema de l'accés. L'accés a tenir un diagnòstic pot durar entre 5 i 10 anys. Aquí ja comença la primera dificultat. Després, des d'aquest moment, ja són dificultats. Sempre són dificultats. Res és fàcil. I així, doncs, ens trobem amb bastanta invisibilitat, soledat, ens trobem en moments molt forts per que una persona pugui suportar, no?, quan comences la via. Llavors, poder-te trobar amb altres persones, poder fer pinya amb altres persones que estiguin passant per la mateixa situació, doncs creiem que és molt positiu per aquestes persones, per aquells moments, per donar suport.
Què implica per vosaltres que la Marató d'aquest any dediqui l'edició a les malalties minoritàries?
Doncs és importantíssim per nosaltres perquè ens dona una visibilitat, és la superfinestra, és importantíssim a totes les escoles, a les biblioteques, als mitjans de comunicació, estan parlant de les malalties minoritàries, allò que sempre estem tan, ens trobem tan aparcats, tan poc visibles, i de sobte poder tenir aquesta visibilitat per nosaltres és importantíssim i volem aprofitar-ho al màxim.
Quines són les causes de les malalties minoritàries?
En un 80% són de causa genètica, vol dir que hi ha mutacions en el nostre ADN. Llavors la persona ja neix amb aquella mutació, una gran majoria també són de la infantesa, surten quan neix la persona, i la gran majoria són malalties bastant que fan malbé molt de pressa a la persona. Uh-huh. Llavors, la gran majoria d'elles són malalties molt, molt dures.
Clar, perquè, Sara, estem parlant que les malalties minoritàries, un 40% no té cura, uh-huh, o bé ni tractament.
Això mateix. N'hi ha molt poquetes que tinguin tractament efectiu.
Clar.
I després també ens trobem una segona dificultat, no?, després de la dificultat del diagnòstic, que pot trigar entre 5 i 10 anys, després si hi ha tractament per aquella malaltia, tractament efectiu, també et pots trobar dificultats per poder accedir en aquell tractament efectiu, perquè són tractaments innovadors. Clar. I caríssims. Uh-huh. Llavors, bueno, és una altra lluita. Nosaltres sempre anem guanyant batalles.
De mica en mica, no? Lluitant. Poquet a poquet. Sí. Avui estem parlant amb Sara Salinas. Ella és presidenta de la FECAM, que és la Federació Catalana de Malalties Minoritàries. Què feu des de la FECAM? Quines activitats i serveis porteu a terme?
Bueno, nosaltres a la FECAM principalment el que volem és tenir a totes les associacions de malalties minoritàries que hi hagin afectats a Catalunya per fer pinya, precisament perquè sols no tenim la força que tenim quan estem tots junts i fem pinya. Llavors, a més, donar moltíssima visibilitat. Intentem, mitjançant la nostra web i les nostres xarxes, donar visibilitat, poder donar a conèixer les malalties i enllaçar unes persones amb les altres. Uh-huh. A part de també serveis de fisioteràpia i de suport en tots els sentits a les persones.
Clar, i Sara, també un punt molt important són aquestes famílies, no?, que envolten les persones que estan afectades per una malaltia minoritària. Des de la Federació també ajudeu, no?, el fet que aquestes famílies puguin recobrar l'esperança, també.
Clar, les famílies, quan hem parlat de que sobretot afecta a nens, llavors, moltes vegades el pare o la mare han de deixar la seva feina i es volquen en el tema del dia a dia de la malaltia.
Clar.
Llavors, necessiten molt suport també, perquè uh-huh, no és el canvi de vida, diguem, tots els canvis són dificultosos, però aquest canvi de vida és molt dràstic, i així que necessiten, les persones necessitem molt suport, molta empatia, que ens entenguin i que ens puguin guiar quan estem en aquell moment d'estar bastant perduts, que algú ens pugui anar guiant una miqueta.
Uh-huh. Hem d'agrair a Sara Salinas des de la FECAM, doncs, que aquesta setmana, des del programa Primera Hora de Ràdio Estel, anirem coneixent de mica en mica algunes de les malalties minoritàries. Són 7.000, però la Sara Salinas des de la FECAM ens ha fet una petita tria i cada dia coneixerem una malaltia minoritària. Sara, tu també formes part de l'associació de la malaltia del dèficit de lipasa àcida lisosomal.
Això mateix.
Què significa? Què és? Quins símptomes té?
És la malaltia que afecta a la meva filla i aquesta malaltia està afectat un gen, el gen LIPA,
sí?
I això vol dir que el colesterol no segueix el seu curs normal, amb la qual cosa es queda acumulat dintre de les cèl·lules. Bàsicament, quan els primers símptomes són de nens molt petits, doncs bàsicament és en el fetge, després també en el torrent sanguini i altres òrgans, però bàsicament en el fetge, amb la qual cosa el fetge, mica en mica, es va fibrant, es va fent fibrosi, després de la fibrosi ve la cirrosi. Llavors, nosaltres vam tenir la gran sort, a la meva filla ja li van fer el primer anàlisi quan tenia 20 mesos, i vam trigar 18 mesos a aconseguir el diagnòstic. Quan vam aconseguir el diagnòstic, justament és una de les malalties que té tractament, per sort, som molt afortunats. I vam aconseguir que pogués entrar dintre del que es diu assaig clínic. Fer un medicament és un procés que pot trigar fins a 15 anys, em sembla. Llavors, nosaltres vam aconseguir entrar dintre del procés del tractament, que és els últims anys que és d'assaig clínic amb les persones afectades, i vam aconseguir entrar dintre d'aquest assaig clínic i vam estar viatjant des de Barcelona a Madrid durant 3 anys, cada 15 dies. Llavors, gràcies a aquest tractament, la fibrosi del fetge de la Martina es va frenar. I ara, doncs, la Martina cada 15 dies ja pren, li donen... Bueno, és un medicament intravenós, han de posar una via,
sí.
I ja podem anar al nostre hospital de referència a Barcelona, que és el Vall d'Hebron, i rebre aquest tractament de manera habitual i perfecte. No ha sigut fàcil arribar fins aquí, ens ha costat moltíssim.
Imagino.
Però finalment ho hem aconseguit i estem molt contents, som molt, molt, molt afortunats.
Quants anys té la Martina ara?
Ara mateix té 8.
8 anys.
Sí.
I com afecta el vostre dia a dia, Sara?
Bueno, tenim la sort de que com no afecta neurològicament ni al sistema muscular, doncs la Martina pot fer una vida pràcticament normal. Ella ha de faltar a l'escola per anar cada 15 dies al tractament durant tot un matí, un dimarts sí, un dimarts no. Ella falta a l'escola i això a ella li causa una miqueta de preocupació perquè ja s'està perdent classes i exàmens en 8 anys. Així que, bueno, és un tema a mirar-ho de cara al futur quan ja l'escola sigui més... els exàmens siguin realment molt importants, bueno, hem de mirar a veure com poder portar d'una manera fàcil això. Però, bueno, de moment, molt bé. No, ella pot fer esport normal, pot jugar normal i tot, una vida completament normal, a menys que hem d'anar cada 15 dies a l'hospital a rebre el tractament i a fer totes les proves que s'han de fer, que són bastantes.
Sara, aquests costos que ens deies, aquests desplaçaments que havíeu de fer cap a Madrid, això us ho pagàveu vosaltres? Sortia
no,
de la
això vostra... com que estaven dintre de l'assaig clínic,
sí?
El us laboratori del medicament ens cobria el tren, diguéssim, el tren, totes les despeses que teníem d'aquell transport de Barcelona a Madrid, Madrid-Barcelona, ens ho cobrien. Teníem aquesta sort perquè... Però n'hi ha moltíssimes persones que han de viatjar entre comunitats i les despeses les han de cobrir de la seva butxaca i és un tant per cent bastant important de les despeses de les famílies mensuals.
Quanta gent pateix aquest dèficit de lipasa àcida lisosomal a Catalunya? Em podries dir alguna dada,
sí.
Sara?
A Catalunya hi ha 7 persones. A Espanya n'hi ha 42 ara mateix.
En quin moment d'investigació es troba aquesta malaltia?
En un moment importantíssim perquè tenim tractament i això és importantíssim. O sigui, recerca hi ha hagut perquè ja tenim la sort de tenir el tractament. Però nosaltres ara volem saber molt més sobre la malaltia. Una cosa molt important que es diu la història natural, que és aquesta malaltia, quina evolució té. Tot i que amb cada persona... És molt curiós perquè això passa amb totes les malalties hereditàries. A cada persona li afecta de manera completament diferent.
Clar.
És molt, molt curiós. O sigui, la història natural no és fàcil, però bé, nosaltres volem tenir tota la informació que puguem. Així que ara hem creat un comitè d'experts,
sí.
I anirem fent mica en mica, no? Anirem intentant tenir més dades. Bueno. Els registres també són molt importants.
Uh-huh.
Registres de les persones amb les seves dades i totes les analítiques, totes les proves que es fan, poder-les tenir en un registre i poder comparar entre persones.
Sara, com conscienciaries a tota aquella gent que ens estigui escoltant ara mateix perquè aquest diumenge, 15 de desembre, doncs sintonitzis TV3 o bé escolti Catalunya Ràdio en aquesta marató de TV3 dedicada a les malalties minoritàries?
Doncs jo els diria que la recerca en tots els casos és importantíssima, però en el cas de les malalties minoritàries són tan poquets els que afecta una malaltia que lògicament no és interessant per la indústria poder fer recerca. Llavors, la recerca ve moltes maneres donada de la mà de les donacions.
Uh-huh.
Així que per nosaltres és importantíssim que les persones que ens escolten puguin tenir aquesta visió de dir, bueno, és que potser nosaltres podem donar una part i gràcies a nosaltres moltes d'aquestes persones tindran esperança perquè és complicat ara mateix.
Una abraçada forta a la Martina, una altra per vosaltres i...
Moltíssimes gràcies.
Sara Salinas, presidenta de FECA, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies i bon dia.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Hay elfos que hacen nevar, otros alumbran la ciudad, otros preparan regalos. Creo que si miras bien, hay elfos.
Creo que si miras bien, hay elfos. Mírate, tú también eres elfo.
El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Radio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Fregant ja el punt de les 9 del matí, moment per preguntar-li a Joan Pallarès a qui li hem de felicitar aquest dia 9 de desembre.
Avui és Santa Llogaia, o Leocàdia, que va néixer a Toledo de família cristiana al segle III, morint màrtir en mans de Dacià, donant grans mostres de fe. Va morir justament el 9 de desembre de l'any 304. Però a part d'avui, de Santa Llogaia, també celebrem Sant Restitut, bisbe i màrtir, i també Sant Joan Diego, l'indi xiximeca, al qual se li va aparèixer la Mare de Déu a Mèxic, donant origen al Santuari de Guadalupe del segle XVI.
Sí!
queda un minut per arribar a les 9, però és que encara tens una hora més per seguir-nos trucant al 93-409-2771 per guanyar una magnífica cistella Capravo. Et torno a repetir aquest telèfon, 93-409-2771. Els oients més ràpids es guanyaran doncs, aquesta cistella Capravo que ve farcida de grans productes Selectia, Vele i Sania. Només has de trucar. Tens temps fins a les 10 del matí i al final del programa d'avui doncs, donarem el nom del guanyador del programa. Et torno a repetir el telèfon del directe, 93-409-2771. I ara, en breus minuts, el que fem, com sempre, és recapitular tota la informació del dia, que ens ja la té preparada la Berta Sacanell. I després, una hora més, el programa Primera Hora. T'hi espero.